Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ahir dijous, els alumnes de 6è de l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes es van reunir al centre amb l'alcalde de Roquetes, Ivan García, per proposar-li diferents projectes amb l'objectiu de transformar Roquetes en una ciutat Smart City. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ens explica que va prendre nota de moltes d'aquestes propostes que li van fer els alumnes.
Ahir vaig fer una visita a l'Escola Marcelí Domingo perquè els alumnes de 6è havien preparat un projecte de Smart City a Roquetes. Els professors es van ficar en contacte amb mi per a poder anar a escoltar les seues propostes. Vaig sortir molt satisfet del gran treball que havien fet els alumnes. Havien fet molts de grups en una sèrie de PowerPoints on cada grup volia explicava les propostes que tenia per a fer Roquetes ciutat de Smart City. I jo simplement el que els vaig fer és vaig prendre nota de tot allò que tenia la possibilitat de poder-se dur a terme. Moltes coses ja estaven en tràmit o ja estan fetes, i no, l'experiència va ser molt, molt satisfactòria, crec que tant per als alumnes com per a mi, com per a també al professorat. Vam estar quasi 2 hores, ens va fer curs i ja ens han compromès per a d'aquí 2 setmanes tornar-nos a trobar i acabar allà per a també fer una mica d'intervencions i preguntes per a que puguen acabar de resoldre tots els dubtes que tenen.
De les moltes propostes que els alumnes li van fer a l'alcalde per convertir Roquetes en una ciutat intel·ligent, algunes d'elles ja s'estan executant. Però una d'elles en concret, la instal·lació de punts de recàrrega per a patinets elèctrics, Ivan García es va comprometre a estudiar-la.
N'hi havia moltes que com a ajuntament estem treballant i a punt d'executar, com és la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics, carregadors de vehicles elèctrics, i el que sí que van demanar quasi tots els grups, que és una cosa que començarem a estudiar la possibilitat d'instal·lar, és una estació de carregadors de patinets i de bicicletes elèctriques. A Roquetes no en tenim i com vam veure que tots els grups portaven la mateixa proposta, doncs, bueno, l'estudiarem per a veure si la podem implementar a la ciutat.
Que una de les propostes que li van fer els alumnes a l'alcalde de Roquetes ja l'estigui treballant l'Ajuntament, Ivan García explica que els va fer molta il·lusió.
Lo de les plaques ells ho proposaven d'una altra manera, jo sí que els vaig explicar el que era el projecte, els va fer molta il·lusió, els vaig explicar tot el canvi que estem fent d'enllumenat a tecnologia LED per a reduir el consum i les emissions que això genera. I no, principalment tot anava més encaminat cap aquí. També vam parlar un bon rato dels residus, els vaig explicar com funciona tota la recollida de residus. Em vaig comprometre a parlar amb el Copate per a que puguem fer una sortida i visitar la boca del mas, i allí és on realment es veu la magnitud de la tragèdia del que contaminem i del que deixaríem de contaminar si la gent recicles més. I no, com ja dic, va ser una jornada molt satisfactòria i crec que veran ells també que van quedar molt satisfets.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els pescadors de Deltebre fa un mes i mig que tenen problemes per sortir a pescar des del seu port fluvial, que és l'únic de tot Catalunya. Els 2 últims temporals han tornat a acumular molta sorra a la bocana i només una quarta part de les embarcacions han pogut sortir a la mar per la desembocadura del riu Ebre. Alguna d'aquestes embarcacions fins i tot atraca aquests dies al port de la Ràpita. A l'espera que l'Ajuntament pugui executar un segon dragatge a finals del mes d'abril, la confraria insisteix que la solució passa perquè l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, pugui estendre la gestió i el manteniment del riu d'Amposta fins a la desembocadura i demana la implicació de les administracions competents per a fer-ho possible. Com ha recordat el secretari de la Confraria de Pescadors de Deltebre, Pasqual Chacón, el problema de la bocana de la desembocadura de l'Ebre el pateixen els pescadors del port fluvial des de fa 2 dècades, però el canvi climàtic i que la intensitat i la violència de les llevantades i temporal s'agreugi fa que les mesures d'urgència ja no siguin suficients. De fet, Pasqual Chacón explica que el problema de la bocana s'agreuja amb el canvi climàtic i que enguany ja fa setmanes que les barques no poden faena.
Tenim pendent aquest dragatge que ja volíem fer al febrer, que segurament ho farem a final d'abril, però clar, això és ploure sobre mullat, no? És a dir, tenim que intentar entre l'administració, l'ajuntament i pescadors de que hi hagi una continuïtat, que és el que estem buscant a través de l'IDC, pues una continuïtat de manteniment de lo que és la boca del riu, de l'entrada del riu. Si la competència la tingués l'IDC con un compromís anual i con una draga permanent dins del riu que pogués fer pues, no únicament la bocana, el manteniment del dragatge entre Amposta i Tortosa i tot el riu, pues seria molt més fàcil, perquè al final, si no deixem créixer l'arena, suposo que en un dia o dos d'anar allí i limpiar tindríem prou. El que passa és que, claro, acumulem una ventada, acumulem una altra ventada. El que abans era mig metro, ara és un metro. I el que era un metro, ara tenim metro i mig d'arena.
Enguany, les dificultats van començar fa un mes i mig amb els temporals del mes de gener. La borrasca Cèlia dels últims dies ho ha greujat. Tot i que els pescadors de Deltebre són especialistes a sortir per la bocana, de la dotzena de barques que ho fan habitualment per pescar al mar, aquests dies només ho han pogut fer dues o tres. Hi ha 17 barques més que, si no poden sortir al mar, pesquen dins del riu. La confraria agraeix l'esforç i la col·laboració intensa de l'Ajuntament de Deltebre, que ja té a punt un segon dragatge. S'havia de fer fa un mes, però el mal temps ho ha posposat fins al mes vinent. Així tot, Chacón recorda que plou sobre mullat, ja que s'ha d'intentar dir que l'administració, l'Ajuntament i els pescadors troben la manera que hi hagi continuïtat en el manteniment de la bocana.
El problema que nosaltres tenim és un problema de fa 20 anys, no és un problema d'avui. El que passa és que hem anat intentant-lo a poc a poc, a vegades, pues, claro, no m'ha intentat, sinó que con este tema que tenim, que tothom diem un canvi climàtic, no? Pues les llevantades i els temporals són més forts, són més violents, m'entens? Antes pues, eren amb menys violència, no tenien capacitat de menejar l'arena, m'entens? I què passa? Que enguany han tingut uno al gener, aunque por part de l'Ajuntament, que és el que està col·laborant en nosaltres intensament, ja tenien previst un dragatge, m'entens? Què passa? Que entre el primer temporal que van tindre al gener, que vam estar, que per això portem les barques, quasi tenim una part de barques que fa per menys un mes i mig que no poden sortir, o s'han anat a altres ports, què vol dir? Que con este que han tingut ara, esperant que es parés una miqueta, han tingut un altre. Entonces, què passa? Que la sorra s'ha acumulat de la que teníem i la que ha vingut ara.
Per la seva part, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha dit que no es pot parlar de navegabilitat del riu Ebre si no es garanteix l'accés per la bocana, una qüestió que, segons ell, és essencial per al sector pesquer i turístic del municipi, que serviria també per aconseguir sediments, quilòmetre zero, per a les actuacions per mitigar contra el retrocés de la línia de costa. Des de l'Ajuntament de Deltebre s'ha recordat que es va dragar la bocana l'any 2019, tot i no tenir competències com a gest simbòlic i de responsabilitat davant de la inacció de l'alcalde de les administracions competents, és a dir, la Generalitat i l'Estat espanyol. Es van extraure al voltant de 1.500 metres cúbics d'arena i es va definir un calat de 2,5 metres. Fa 3 anys ja es va reclamar a l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, que assumís el manteniment dins de les tasques de navegabilitat del riu. La proposta consistia a fer 4 dragatges anuals per mantenir la bocana en un estat òptim. Justament ha estat l'IDC el que ha fet la batimetria prèvia al dragatge que ha impulsat el consistori de Deltebre. Es desconeix, però, amb concreció, quina pot ser l'acumulació de sorres que hi ha ara mateix.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Ulldecona estrena una experiència immersiva de realitat virtual per tal de descobrir la història del castell. Així, el cicle Patrimonium 2022 d'Ulldecona estrenarà aquesta nova experiència immersiva de realitat virtual per descobrir la evolució històrica i arquitectònica del castell. L'empresa Cineproat l'ha reconstruït digitalment, amb una visió panoràmica de 360 graus que permet navegar per 8 fases constructives. Des del segle VIII abans de Crist al segle XVI després de Crist i de les 5 localitzacions diferents. Aquesta és la proposta estrella de Patrimonium, que commemorarà enguany el 800 aniversari de la Carta de la Població d'Ulldecona la Vella, concedida per Guillem Ramon de Montcada. El cicle també ofereix visites guiades, representacions teatrals, xerrades i un concert de l'obra de Lionel Beltran que recorrerà les diferents cultures que han viscut al recinte fortificat. Així, el cicle Patrimonium 2022 d'Ulldecona girarà enguany en torn al castell i d'una important efemèride, el 800 aniversari de la concessió de la primera carta de la població del municipi, que data de l'any 1222 i que oficialitzava Ulldecona com a poble, el que llavors estava situat a dins de les muralles de la fortificació. La celebració serà un dels primers actes del certamen, el dia 9 d'abril, amb una recreació teatral i un recorregut guiat de les excavacions arqueològiques. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha remarcat que la fita del cicle d'impulsar el coneixement i estima del patrimoni per part de la ciutadania s'ha assolit i en aquesta edició de recuperació després de la pandèmia, Patrimonium fa un pas més per fer valer i fer difusió del patrimoni local. Aquest pas qualitatiu arriba amb aquest nou instrument que és la realitat virtual. Per això l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha remarcat la incorporació de les noves tecnologies a la promoció del patrimoni.
Este al final serà un nou instrument per apropar el nostre passat, per a conèixer també la nostra història de manera completament diferent. I en este projecte al final el que fem és seguir el camí iniciat ja fa molts anys en la utilització de la tecnologia per a difondre el nostre patrimoni i també per a protegir-lo i conservar-lo, com demostren les diferents iniciatives que hem dut a terme. Bàsicament estàs ara en els abrics de les pintures rupestres del conjunt de l'ermita, en el camp de l'art rupestre, però que ara obrim al castell i que continuarem treballant tant en aquests dos actius patrimonials com en altres que puguem anar complementant.
Aquest projecte de realitat virtual ha costat 22.000 euros. Per això, Núria Ventura ha remarcat el treball que es fa des del consistori per tenir el suport econòmic d'altres administracions superiors. L'alcaldessa d'Ulldecona confia que aquesta nova oferta ajudarà a incrementar les visites a la població.
Les últimes dades que tenim reals podríem dir que són les del 2019, perquè evidentment el 2020 vam parar completament, el 2021 sí que vam recuperar en part l'activitat, però no de manera total. Estàvem en 15.000 visitants anuals en els diferents actius patrimonials, tot i que val a dir que el castell estava molt infravalorat en esta nostra oferta, precisament perquè érem conscients de quines eren les dificultats, la poca comoditat que tenien les visites, i era un actiu que encara no estava explotat en la seva totalitat. Per tant, en la reforma i en la rehabilitació de les estructures històriques que han fet ara i també en productes com el que acabem de presentar, esperem, evidentment, que aquestes xifres vagin en augment de cara no només en aquest any 2022, sinó sobretot de cara a futur.
La visita immersiva es podrà fer els primers diumenges de cada mes, excepte al mes de juny. Juan Carlos Lorente, un dels tècnics de CinePROAT, ha descrit que amb aquesta experiència es permet viatjar fins a les èpoques preibèrica, del ferro, ibèrica, andalusina, cristiana i fins a l'actualitat. Les ulleres de realitat virtual condueixen fins a 5 ubicacions del recinte del castell: el pati d'armes, el folre, dues vistes exteriors i dalt de tot de la torre. Juan Carlos Lorente explicava d'aquesta manera el tipus d'experiència que s'ofereix amb aquest recorregut virtual al llarg de les diferents èpoques històriques que s'han creat exclusivament per al castell d'Ulldecona.
Al ser una experiencia inmersiva, realmente, una vez que nos ponemos las gafas de realidad virtual, solamente estamos viendo ya ese contenido y podemos mirar como si estuviésemos realmente dentro, y en esa época podemos observar cada uno de esos elementos y hacer un viaje en la historia, en la que entender además toda la evolución del pueblo, que realmente nació aquí arriba en lo que era la parte de Ulldecona la Bella. Esta parte aparece durante un momento, después pasa a ser el pueblo, y bueno, esperemos que guste mucho, guste sobre todo a tanto, como comentabais, tanto a visitantes como a la gente del lugar. Está muy bien, como comentaban, las experiencias que se van a realizar con niños para que vean la evolución de su entorno más cercano.
D'aquesta manera, Ulldecona integra la celebració dels 800 anys de la Carta de la Població en el cicle Patrimonium amb l'estrena d'aquesta experiència immersiva de realitat virtual per tal de descobrir la història del castell.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest dilluns i dimarts 4 i 5 d'abril estarà tallat el tram de la Via Verda comprès entre el pavelló de Roquetes i Tortosa. El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de Roquetes, Ivan García, explica que es tracta d'unes obres de millora de l'amplada i del fer d'aquest tram de la Via Verda.
Des del Consell Comarcal, dins de l'obra que s'està fent entre Roquetes i Tortosa, d'adequació de la Via Verda, el 4 i 5 d'abril estarà la circulació tallada en aquest tram perquè s'ha de fer la demolició del ferm i l'anivellament per a tornar a fer el nou ferm i en més amplitud, que s'amplia més d'un metre gran part d'este tram. L'altra part de l'obra, que era la plantada d'arbres, ja està feta, i la instal·lació dels punts de llum, ja estan fets els solaments i està preparat, només ja falta ficar les lluminàries. La previsió, si tot el material arriba, perquè com tots sabem estem en problemes de subministrament de material, la previsió que hi ha del Consell Comarcal és poder-ho inaugurar cap al 14 d'abril. sempre i quan l'obra pugui estar acabada, si no s'haurà de posposar. Però sí que dilluns i dimarts hi haurà afectacions importants perquè este tram estarà completament tancat i, bueno, des d'aquí demanar disculpes a la gent que l'utilitza, però, bueno, hem d'entendre que és una cosa per a millorar.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia a les portes del cap de setmana i ja tenim en compte aquesta baixada de temperatura que ha d'anar més durant el cap de setmana i a mesura que baixi el vent, que afluixi el vent, la temperatura continuarà baixant. Això vol dir també que diumenge, primera hora del matí, és quan tindrem les temperatures més baixes i és que el vent ja haurà afluixat. Avui, en canvi, s'espera un dia de vent, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu i, d'altra banda, també en conjunt s'espera que faci sol. Notarem que la temperatura serà més baixa, però en qualsevol cas, amb el sol, també s'amortiguarà una miqueta més aquesta sensació de fred. D'altra banda, als llocs on faci més vent, sí que la sensació de fred serà una miqueta més marcada i en conjunt parlarem de poca precipitació. Hem tingut alguns ruixats ara a primera hora del matí i de cara a la tarda és possible que hi hagi algun ruixat fregant la costa, sobretot cap a les comarques de Girona, cap al sud de les comarques de Girona, i en el cas que caigués sí que parlaríem de neu granulada, però ja diem que hi ha la possibilitat que és mínima. D'altra banda, com dèiem, al cap de setmana s'espera que la temperatura vagi baixant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.